Al matí, amb Raquel García.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and
si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure. I ho fem sempre de la mà del nostre col·laborador, en Josep Alavedra Bosch. Bon dia i benvingut.
Bon dia, Raquel. Com
el estàs? Veig atabalat, eh? Remenant
sí,
les xarxes.
Atabalat, hem
massa
fet
xarxes
aquí,
avui dia.
Massa xarxes, Twitter, Instagram, i a més ara estava mirant les fotos que han fet amb el convidat, que no m'avanço, però jo el definiria, com una persona apassionada. Un apassionat. Un home apassionat.
Doncs posem-nos en situació. Aquest apassionat, aquest convidat, és una persona nascuda a la nostra ciutat que viu de la comunicació de totes les maneres que pot. Fa ràdio, surt també per la televisió i té una agència de comunicació. Carles Fiter, bon dia i benvingut.
Bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
A veure, explica'ns, que tenim molta curiositat. Sí. Comencem, no?, pel principi.
Pel principi, on vas néixer, veiem.
El nen Jesús, com tota la gent de l'època, no?, que naixia amb el nen Jesús, i que ja no existeix, però...
Exacte.
Allà a Can Uriac, i sí, sí, allà vaig néixer fa 40 anys.
Només?
Home, només.
És molt jove, és molt jove.
És molt jove, sí.
40 anyets, sí, sí, que vaig de fer.
Bueno, però a aquella època encara es naixia a casa, per això t'ho preguntàvem. O sigui, tu ets dels que
no,
vas néixer
jo
allà
a l'hospital. No, jo soc dels que, quan es naixia, no se sabia si era nen o nena.
Ostres!
Perquè fins a això de les ecografies aquestes fa poc que se sap.
És veritat.
Això,
és
avui en dia. Jo soc el petit de 4 germans, tot nois.
Ai, mira, com jo.
I a mi ja tenien l'esperança... Tot nois, també?
Sí, menys jo.
Ah, va.
Ostres,
ovella, aquí. I quan jo vaig néixer, bueno, un quart ja serà allò, noia. I no, va ser també un noi. I van dir, ara què fem? Perquè, clar, tenien tota la il·lusió que fos noia i quin nom li posem. I jo vaig néixer el dia de Sant Carles i els meus van dir, pues, cony, fem-ho fàcil, posem-li Carles. Perquè ja no teníem més noms, no? Allò, Xavi, Miquel, Oriol, què ens queda? Doncs va, Carles.
Carles i endavant.
I endavant. Sí, sí. I escolta, el Carles, a quin barri va créixer?
I jo sempre he nascut a... De fet, encara hi havia els meus pares, a l'Avinguda Barberà, cantonada Brutau. I anava als Maristes, allà tota la vida, allà m'he criat, i amb una puteta a Matadepera, eh? Per això jo tinc aquesta doble vida entre Sabadell i Matadepera, perquè passàvem els estius a Matadepera, i tota la vida, de fet la meva mare encara hi és, a l'Avinguda Barberà.
I més avall de la Gironina, no?
Sí, sí, exacte.
Gironina. O sigui que la Palladero ja quasi no el vas veure, o sí?
No, a casa meva sempre li hem dit així, però mai li hem dit la
Palladero. No?
Sí, sí,
Palladero
era. Sí, 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 allà s'agafava el bus a Matadepera. Anava aquí la Palladero i allà agafàvem el bus que ens portava a Matadepera. Quan havíem d'anar, però jo anava als Maristes i deixava el col·le, agafava allà el bus i me'n anava a Matadepera.
Sí, Marista, tu ell Marista.
Sí, sí, sí.
Eres bon estudiant?
Sí.
Sí, sí, has dubtat una mica, eh?
No, sí, sí.
M'ha
agradat. Em sembla que la primera assignatura vaig suspendre la meva vida, no va ser fins al segon debut, no havia suspès mai res. Vull dir que sí, sí, més o menys bé. El que passa que de ben jove vaig tenir la passió per la ràdio. El meu pare era periodista, el Quim Fiter, que jo sempre estic orgullós de ser el fill del Quimet. Vull dir, jo no sóc el Carreter, sóc el fill del Quimet de Sabadell, això és obvi. I sempre m'agrada aquesta passió. Però clar, i el meu pare em deia, no estudis periodisme, si no sabes per res fer periodisme. Tu,
de veritat?
Sí, sí. Sí, perquè és veritat que el periodisme és un ofici. I jo he pres l'ofici, no la professió. Tu vas estudiar i tu a la carrera, història del periodisme, no sé què. No, van intentar crear una carrera. I el meu pare sempre em va dir, això és un ofici. Si tu vols ser periodista, ho seràs i aprèn l'ofici. El meu pare anava sempre amb la llibreta, la càmera de fotos, o no sé què, i estava al carrer, i si passava alguna cosa, hi anava. Jo recordo un dia pujant a Matadepera, amb el cotxe, baixant de Matadepera a Sabadell, diumenge a la nit, i veu les llums de la nova Creu Alta enceses.
Sí.
I anava amb tota la família i diu, hòstia, el partit ha jugat a les 5, són les 10 de la nit, algú passa, no? I cap allà tota la família, era igual el que passés, nosaltres cap allà, que allà hi ha una notícia, i mon pare va baixar, què passava? I era perquè havia jugat un Sevilla espanyol, i Golovar, el jugador espanyol, li havien trencat les dents, i estava amb el dentista buscant les dents per allà a la gespa.
Ostres, boníssim, veus, olfacte periodístic.
Clar,
però
això és periodisme.
Això.
No està assegut, truca per telèfon i mirant la web, no? Això és periodisme.
Anar a buscar la notícia.
Això és el que s'aprèn de l'ofici. No t'ho ensenyaran mai en una facultat, no? Jo per això no vaig fer periodisme.
De clar, començar vas, des de baix. Clar,
clar, ho vas veure del teu pare, no?
Clar, és el millor mestre que vaig poder tenir, que he pogut tenir sempre.
Clar, i a més això, ara que deies això de, la, de les dents, és clar, això és ojo al dato, no?, que deia el mestre,
sí, sí, no?
El José María García. García. No, José María García.
Sí, sí, sí. Sí, sí, perquè vaig treballar 2 anys, a més a més.
També. I arribarem. I llavors, diguéssim, o sigui, que de ben petit, de ben jove, ja et va agafar el,
sí,
el cuquet aquest de
sí,
la...
Sí, m'agradava explicar coses, era molt pallacete, i explicar coses, i fer escriure les cròniques, i anava al camp del Sabadell amb el meu pare al costat, i ell escrivia, jo també escrivia el meu, que evidentment era un nen i no servia per res, però bueno, i ell m'ho corregia, m'ho mirava, i sempre m'ha agradat, sí, sí.
I llavors de l'escola recordes algun company, algun professor,
sí,
algun mestre?
Sí, i tant.
Algun...
De fet, estic molt feliç perquè la generació dels baristes ens veiem de tant en tant i fem sopars i coses, això del Facebook ha servit perquè ens ajuntem bastants i de tant en tant anem fent sopars i ens anem veient i m'agrada molt. Jo crec que vam fer una bona pinya i sí, sí,
bon
sí,
grup,
sí,
no?
Sí, sí.
I de l'època aquesta dels maristes o d'així de més jove, abans dels 17, 18 anys, tens encara...
Llavors jo vaig anar al Vidal i Barraquer. Els maristes vaig anar al Vidal i Barraquer. No queden cap dels dos, tu no queda ni el Vidal i Barraquer ni els maristes.
És
allò que dius, ja m'he fet gran quan no queda ni el meu cul ni el meu institut. I vaig anar al Vidal, sí, sí.
El Vidal de Sant Manat o d'aquí Sabadell?
No, d'aquí Sabadell,
d'aquí Sabadell,
la,
quan estava allà. Llavors el van posar, exacte, llavors el van posar a Sant Manat.
Sí, sí, correcte,
exacte,
correcte. Sí, 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 doncs jo vaig anar del Vidal i ja, no, molt bé, sí, sí, conec gent. De fet, allà és on vaig conèixer el Toni Padilla, que és el meu millor amic. I...
Ah, també anava,
anava
de
Vidal
i Barraquer.
Sí, 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 per això et dic que jo crec que sí, mantinc bastant tota la colla d'amics d'aquella època. Sí, sí.
I quan comences, doncs, allà a la ràdio? Vas ser a Matadepera?
Sí, jo tenia molta il·lusió. La sort és que hi havia Matadepera Ràdio, és una emissora on ha sortit moltíssima gent, eh? Llavors, Toni Paella,
sí.
Quim Domènech, Pere Masti, en Riba, Mariola Dinarès, faríem una llista de
home,
moltíssima
aquí,
gent.
Tots cracs, eh? Tots cracs,
Xavi,
eh?
Xavi Bundó,
tots cracs.
El dels Òscars, l'Òscar, el Moreno, el del Mono, l'altre.
Ha
sortit d'allà un munt de gent que va estar a Matadepera Ràdio, no? I jo, com que tenia la ràdio del poble, vaig començar a fer ràdio als 13 anys.
13 anys.
13 anys a posar discos i presentava discos i feien programes de fórmula, un programa dels més sonats, que era molt conegut.
És que la música de Ràdio Matadepera, jo l'escoltava.
No, no,
és que era genial,
sí,
eh?
Sí, sí, no hi havia Ràdio Sabadell i vam omplir un buit i vam començar
d'allò. Era potent, era potent.
I vaig fer doncs, 1.000 programes, allà és com aprens, no? La ràdio s'aprèn a fer ràdio, s'aprèn a llegir llegint i s'aprèn a parlar llegint i llegint i s'aprèn a parlar i fer ràdio fent ràdio.
Evidentment.
Que això és obvi.
I retransmities també els partits del Sabadell, no?
Sí, això va ser l'any que el Sabadell juga el playoff de descens, juga contra el Leganés B, Leganés B Sabadell. I jo era l'any de la selectivitat i estava estudiant com un boig i escoltant aquest partit. El Sabadell va empatar 1-1 a casa i jugava la, perdó, 0-0 a casa i jugava la tornada al Leganés. I pensa que era per baixar de segona B a tercera, val? De segona B a tercera.
Ostres,
i en aquell partit, i l'única manera que jo tenia, no existia Ràdio Sabadell, de saber, no hi havia Twitter, pels que diu, home, però això ho mires, no. L'única manera de saber
època.
Què feia el Sabadell era escoltar Catalunya Informació. Catalunya Informació tenia un bloc d'esports a menys 5, a 55 i a 25, val? Per tant, a les 11:55 ens van donar l'alineació. A les 12:25, minut 25 de la primera part, 0-0. A les 12:55 ens van dir que anava a la mitja part. Clar, t'ho imagina't el patiment del teu aquí que està jugant tota la temporada següent. A la 1:25 es diuen allò i al final el Sabadell va aconseguir salvar-se. I vaig dir, això no pot ser. Jo no vull, no
no vull patir
així. I ja agafo jo, vaig al Sabadell per la ràdio. I en aquell moment jo anava al futbol amb el Toni Padilla. I li vaig trucar al Toni i vaig dir, Toni, he decidit fer... El Toni estudiava història. He decidit fer el partit del Sabadell per la ràdio. I el Toni em diu, vale.
Espera't. Toni Padilla, bon dia.
Bon dia.
Ostres.
A veure, què li vas dir, Toni?
Ja hi són tots.
Tot això és mentida.
Ja em semblava, ja ens semblava.
No, és veritat, és veritat. I m'ho va comentar, i jo, que en aquell moment no volia ser periodista, volia ser historiador.
Bona opció.
Vaig pensar, hòstia, és una oportunitat de veure tots els partits com a aficionat. Per tant, li direm que sí, però hi vaig pensar més com a aficionat que com a periodista i per això els primers partits que vam fer li vaig passar molta vergonya perquè vaig anar amb la bufanda penjada al coll.
Què digues?
La caritat de premsa, jo deia, Toni, no!
Ja el Carles, treu-te-la, que no és professional. I bueno, pensava, professional segur que no, perquè no cobrem un ral. Però...
Pagàvem, Tarrosa pagàvem els desplaçaments nosaltres.
Sí, sí, vam perdre més calés que no pas guanyar, però el primer partit de prova vam fer el camp del Manlleu,
sí.
una derrota, diria, el camp del Manlleu, un partit de prova.
1-0.
I després el primer partit de casa va ser contra l'Espanyol B, un triomf 2-1, i el primer desplaçament a Benidorm, derrota 1-0.
Correcte.
I a veure com us repartíeu doncs, els rols durant el partit.
doncs el Carles era el narrador, i llavors l'inalàmbric doncs d'alguna forma donar alineacions, entrevistar els jugadors quan els canviaven, perquè en aquella època tot era molt fàcil, podies entrevistar els jugadors quan els substituïen, era tot molt més proper, i el Carles també era l'ànima de la transmissió, i va buscar els patrocinadors, i va buscar marques que ens poguessin d'alguna forma evitar que perdéssim calés, va gestionar amb el club que poguessin fer desplaçaments a vegades amb l'autocar del mateix centre d'esport Sabadell, però això era molt complicat perquè el Carles també sempre ha tingut aquest punt una mica crític, no? No li agraden mai els entrenadors, no li agraden mai els jugadors. Llavors també deia, si podeu fer el viatge a Gandia, on estiguem amb nosaltres, fins que algun futbolista, l'entrenador, li posava la creu i deia, aquest no, que és molt crític, i vam tenir alguna topada important amb alguns dels futbolistes de l'època.
Boníssim. I tot això amb quina edat?
Clar, és que...
Això era 18 anys.
Imagina't.
Déu-n'hi-do.
Sí, 18 anys, sí, perquè el del 96 al 2000.
Sí, que vau recórrer tot el territori.
Sí, vam anar a Canàries, eh? Potser els millors dies vam dir que anem a Canàries, anem-hi 3 dies. Aquest s'ho paguem nosaltres, recordes, Toni? Vam anar 3 dies, si almenys aprofitar una mica el temps, el viatge.
Va haver un any que amb aquelles coses de la Federació Espanyola de Futbol van posar 3 equips canaris, el grup dels equips catalans valencians, hi havia el Pájara Playa Sandia, que era un equip de Fuerteventura, hi havia el Galdar,
i el Mensajero,
i el mític Mensajero de l'Illa de la Palma. I vam fer aquests desplaçaments, i especialment crec que va ser el del Pájara Playa Sandia, que ens vam quedar al parador nacional uns quants dies, i vam ser molt bons records d'aquells viatges a Terres Canàries. No vam guanyar cap dels partits, vam empatar un dia, però van ser molt, molt bons records, la veritat.
Boníssim. I clar, també doncs vau compartir hores de ràdio aquí a Ràdio Sabadell, no?, amb el viatge a la nit.
Sí, aquest programa va començar amb Tadepera Ràdio, que el Toni, evidentment, el podeu llegir, els llibres que ha fet, podeu llegir a l'Ara, escriu molt bé. Sí. I jo m'agradava molt aquesta ràdio intimista, perquè clar, llavors jo vaig entrar a la COPE, com dèieu, i a mi, jo començava a treballar professionalment, però el meu hobby també és la ràdio. Llavors jo necessitava una part de ràdio de hobby, no professional, i vaig fer un programa com el Viatge a la nit, que consistia a la nit en explicar històries i posar cançons. Però com que jo no escric gaire bé, vaig dir, Toni, el Toni era el guionista. I el Toni m'escrivia i jo li posava la salsa. I clar, era brillant, perquè el Toni escriu molt bé i crec que quedava un programa molt xulo. Llavors jo improvisava, Toni, a partir de la mitjanit, ja improvisava i ja la cosa baixava.
Donem fe que era... us seguíem, aquella època.
Sí, eres oient?
Sí, l'havia seguit.
Hi ha una història negra, una llegenda negra al voltant d'aquest programa que diu que el Carles dedicava alguna de les cançons i els guions a noies que coneixia. I pensava que aquesta cançó te la dedico tu, no? Per tant, d'alguna forma, jo em sentia com el Cyrano de Bergerac, perquè escrivia textos que utilitzava un altre per lligar, no? Sí. Llavors el que tenia èxit era el Carles, i jo, en canvi, sempre estava sol, però
va ser una època
bastant divertida.
Era el glamour de la ràdio, no?
Sí, era... A vegades deies, aquesta cançó te la dic tu, i deies a dos o tres, per veure quina funcionava. Però
tenia èxit o tenia...
I això que diu Antoni també, aquest esperit crític, no?, que has tingut sempre, això t'ha ajudat a la professió o a vegades ha estat una dificultat, no?
És una dificultat, però jo és el que he pres a casa. És a dir, el meu pare sempre m'havia ensenyat que no t'has de callar res, no? Vull dir que les coses has de dir el que creus i si ets honest amb tu mateix ho seràs sempre amb la teva professió. I llavors, en un món on el periodisme avui en dia està tan tacat, hi ha tanta no senyalitzar que tot sembla que t'has d'ajuntar si ets de dret, si ets d'esquerra, si ets del Barça, si ets del Madrid, si ets de tal. Escolta'm, a mi m'han ensenyat que jo he de dir el que crec i a vegades hi haurà gent que hi estarà d'acord i a vegades hi haurà gent que no. Però això m'ha portat problemes, però no, jo estic orgullós i puc anar amb el cap ben alt de que sempre he dit el que he cregut.
I a més, no canviaràs, sí. Antoni deia que ja eres així, amb 18 anys, tens 40, no?
Va, pitjor això.
Doncs Toni, moltíssimes gràcies per la col·laboració. Una abraçada molt forta.
Gràcies a vosaltres, bon dia a tots.
Adéu, que vagi molt bé. Doncs com dèiem, has estat a moltes ràdios, a Matadepera, a Ràdio Sabadell, RAC1, també a la COPE, no? La COPE va ser-hi fins i tot a Madrid, no?
A Madrid, a la COPE.
Jo a la COPE entro l'any 98, que això ho dèiem amb Xavier García. A més, l'època d'abans, jo vaig anar a la COPE i vaig dir, hola, bona tarda, sóc Carles Fita, que és la meva cinta, com faig els partits al Sabadell.
La meva cinta, eh?
Sí, una cinta caset. I la meva cinta, Alfredo Martínez, que és l'actual cap d'esports d'Onda Cero, perquè està a Onda Cero, i li vaig donar la cinta i va estar... la Marta B, i em va dir, vale, doncs comença aquest estiu sense cobrar. I jo anava així, vale, doncs vaig començar aquest estiu sense cobrar, i llavors va, bueno, doncs queda't cobrant 30.000 pessetes al mes. Jo encantat de la vida, treballant gairebé 7 dies a la setmana, fent bàsquets i fent futbol sales i tal, amb José María García. L'any següent vaig fer Espanyol, i l'any següent hi ha el canvi, que José María García se'n va a Onda Cero, ve José Antonio Avellán, i passo a fer Barça. En 21 anys passo a fer Barça.
I José María García, que quina opinió en tens?
Molt bona. Com a mestre és brutal. Era sí, un exemple a seguir absolutament.
Gran comunicador, no? Gran...
I sobretot un exemple. Quan tu veus que el teu líder està tot el dia a la ràdio, que és el primer que tal... I era l'exigència
un exemple, no?
Brutal i a sobre era de dir jo et defensaré a mort, perquè els seus redactors van a mort, però t'exigiré a mort. És a dir, allò que pots sentir en antena, a vegades famoses crítiques que feia o talls que feia, bueno, perquè si tu dius una cosa ho has de tenir documentat, tu no pots dir una cosa per dir-la. Llavors ell et deia, vale, estàs dient això, jo et defensaré, però estàs segur que si no, no m'ho diguis.
I hi havia un treball d'investigació.
Absolutament, tot havia d'estar contrastadíssim, no podies anar, bueno, jo m'han dit no, te l'han dit sí o no, si no, no ho diguis, cállate.
Ojo al dato.
Exacte, i era, no, era brutal. I després amb Avellán vaig estar fent Barça, fer Barça vol dir seguir tots els partits del Barça, el 2000-2007, i el 2007 me'n vaig anar a subdirector d'Esports a Madrid, i vaig estar 7 anys vivint a Madrid.
I què tal?
I com va ser l'experiència?
Brutal, brutal. Vull dir, jo Madrid és meravellosa, jo estic enamoradíssim de Madrid, d'aquesta ciutat i de la vida, no? A més, professionalment era un repte molt xulo, vaig fer 2 Eurocopes i un Mundial, el Mundial de Sud-àfrica.
Imagina't.
Les 3 competicions que va guanyar la selecció espanyola, vaig estar a les 3, a més de cap d'expedició. Vull dir que va ser una experiència molt, molt xula en aquestes... Llavors va haver-hi un canvi, Avellán va marxar i jo a la seva dreta també em va fer fora i va entrar tota una gent, Paco González, que és que estan ara, vam anar a Punto Radio.
Com vas viure aquest moment, no? Perquè va ser un moment doncs, de guerra, es podríem dir, entre emissores, no? Amb molta atenció mediàtica.
Va ser molt dur, jo estava a Sud-àfrica, això va passar mentre jo estava a Sud-àfrica, i vaig estar 37 dies a Sud-àfrica, no? I tu ja vas veient, per això t'arriba, a més Paco González estava allà, a Sud-àfrica havia vingut, va venir un dels directors de la Copa a Sud-àfrica a firmar el contracte, per un cantó t'ho deia, per l'altre t'ho negaven, jo parlava cada dia amb Avellán, usted no puede ser, tal, tal, i el dia abans de la final jo el truco a José i José, ja està hecho, no s'echan. O sea, acaba de firmar. Aquí al lado. I ell no sabia res. I llavors vam fer la final com vam poder. Jo quan vaig tornar, vaig anar directe de vacances, i quan vaig tornar de vacances vaig trobar totes les meves coses en una caixa de cartró, al Graig.
Allò típic americà.
I la meva targeta ja no entrava.
Ostres.
I m'ha dit, tienes que ir a Recursos Humanos.
De la nit al dia.
Sí, sí. Final, no?
I a Recursos Humanos dic, home, echadme, tener los narices de echadme. I em van dir, no, te reubicamos informativos de fin de semana, d'horario de madrugada i tal. Vale, pues ja me voy. I vaig plegar jo per dignitat, per dir, és que m'és igual. Dic, ja,
com un
vaig
senyor.
Perdonar 12 anys d'antiguitat, però és que...
12 anys i vas estar-hi.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Desagradable.
Però bé, són les vides modernes. Les empreses
són els
grans
i obscurs de la professió.
I tot va ser una qüestió d'audiències o de...
Bé, de canvi, de perquè canvi. Era una oportunitat de mercat, jo ho entenc. Si la SER va fer fora Paco González i el seu equip, és una oportunitat de mercat molt bona i per fer un canvi, però sí que és elegant, no? A l'hora de fer fora els altres, els reubica, els tingues una mica més de decència.
Les formes, no? La forma de fer-ho, no?
I més enllà dels mitjans, no? Com vius també el món de la informació al voltant dels grans clubs, del Barça, del Madrid? Suposo que hi ha molta pressió, moltes històries ocultes, no? També.
Sí, el que passa, jo sempre dic que tinc la sort que sóc del Sabadell, i llavors no faig... No, jo no podria fer el dia a dia al Sabadell ara, avui en dia, perquè el veig massa amb passió i em costaria molt. El Barça, en el fons, com més coneixes, menys t'agrada el futbol, no? Com més coneixes les interioritats és pitjor, perquè te n'adones de moltes coses, de molts interessos, i llavors ja és un gran circ mediàtic on cadascú juga el seu paper, no? I és una mica allò de més val que tots seguim pensant que bonic és avui, que juga un Barça-Madrid, i que Baku, i Messi, i l'altre, i tal, i millor no entrar en detall i no enterar-te de molts interessos que hi ha, no?
Intríngulis i males
sí,
jugades...
Sí, el Barça és un poder, evidentment, un poder fàctic d'aquest país, i el Madrid és el mateix, no? El Florentino, la Llotja, totes aquestes coses, doncs, és més enllà de si la pilota entra o no. Hi ha gent que busca... Va 3 passes més endavant de quan nosaltres pensem si Messi fa bé la passada o si ha de jugar Semedo o Sergi Roberto, no?
No, i que a més ara tot aquest intríngulis és pràcticament 3 o 4, els 3 o 4 clubs grans, no?
Sí,
perquè
sí.
Perquè també la Lliga ja... Està una miqueta a nivell de joc,
sí,
pràcticament.
La Lliga va bé perquè ens distreu. Parlem de futbol, no parlem d'altres coses. I tot això està molt bé.
I pel que fa a les tertúlies esportives a la tele, què tal?
Exacte.
Perquè has anat tant a Madrid com
sí,
aquí, no?
Sí, estic molts anys en el Chiringuito i ara estic a...
Aviam, el Pedrerol, què tal?
Molt bé, home, sí? Molt bé, sí, excepcional.
Ell també va estar a la SER, no?
Sí, ell es va anar a Canal Plus i porta molts anys a Madrid.
Plus, sí.
I jo puc presumir de tenir una amistat amb ell, jo crec que és un boníssim professional, fa un show en directe de 3 hores diàries a la nit, que es diu El Chiringuito,
sí,
i qui
no
entengui
miro,
com un show, que és un programa de 3 hores de show en directe, on la gent o crides o fas una mica d'espectacle, o a les 2 de la matinada la gent s'adormiria, jo crec que és meravellós.
És show, per això. Vull dir que
però no és teatre, és a dir, no confonguem, no és teatre, és a dir, simplement és jugar amb la passió. O sigui, tots tenim un amic del Madrid aquí, els estimem molt, i el mataríem a vegades fer unes bestieses, doncs és el mateix. Tu juntes a un tio fascinat del Barça i un del Madrid i ja discutiran, és que no cal fer teatre perquè ja passa això. I és viure amb passió al màxim, i ja està, i la gràcia està en fer una bona combinació.
Evidentment, però són molt diferents les tertúlies de Madrid de les que es fan aquí?
Sí, sí, perquè es busca una cosa diferent, no? Aquí també és televisió pública moltes vegades, busques una mena de to que sigui més rebaixat. És diferent, aquí a vegades es parla molt més del sistema, a vegades em diuen, però tu per què ho parleu? Del 4-3-3, el 4-2-4, el 5-3-1, dius, ostres, allà, no, Messi Cristiano, i aquí ens agrada molt més a vegades filosofar sobre sistemes i coses d'aquestes. Bueno, sí, són diferents.
També escrius sobre futbol, ara mateix a l'Ara. És l'Ara diferent?
Bueno, he de dir que el Toni Paella és el cap d'esports, llavors és una més fàcil. No, però ja escric des de l'època que vivia a Madrid, llavors escric més des d'una vessant de Madrid, no? Des del punt de vista de Madrid. Per sort, amb el càrrec de subdirector d'esports vaig fer molts contactes, i llavors encara els mantinc molts d'ells, i llavors doncs, et fa tenir informació de primera mà de moltes coses, i llavors això és la vessant que volen aprofitar de l'Ara. També sí que el diari de Sabadell, parlant del Sabadell. Aquest dissabte, per exemple, escriurem el diari parlant d'això.
I què anava a dir? És això, i aquesta experiència, per exemple, del Chiringuito, tu, i bueno, i ara també amb els comentaris també TV3, tu què t'agrada més, ràdio o televisió?
És que jo abans et deia, per mi la ràdio és meravellosa, però hi ha un punt que una cosa és el mitjà professional i el mitjà passional. Jo vaig fer un programa per la televisió que es deia Ja era hora, que vaig disfrutar moltíssim. Que vam disfrutar perquè era un programa nou, amb els pocs recursos que teníem, on vam involucrar gent del poble, i això disfrutaves, i a la mateixa època estava fent Barça, potser. No, potser no, estava fent Barça. Imagina't. El cap de setmana, però jo disfrutava pensant en aquest programa, perquè per mi una cosa, és que tinc la meva professió, el meu hobby, s'han ajuntat, i és meravellós.
Clar,
i llavors poder fer, ara faig un podcast, no?, que ja sabeu que és Caviar Online, i disfruto moltíssim fent aquest podcast, i quan faig l'altre, és preciós, però és la meva professió i cobro per fer-ho. Però és que a vegades la meva passió també la faig sense cobrar, i trobo meravellós.
Un home apassionat, ja l'hem dit, no? I de tots els mitjans. És per què hem de triar? En aquesta vida sempre, no?, has de triar.
Exacte, no s'ha de fer una miqueta això, el que t'agradi, intentar-ho fer, no? Però jo ara aquí, per exemple, abans, com explicava també tot això del Sabadell i això que anaven amb el Toni Padilla, és clar, és que se'l veu apassionat. Està aquí un micro i sembla que estigui retransmetent un partit, no?
Però si perdem la passió, perdem tot.
Exacte.
Totalment.
Si jo com veig gent que va treballar en una feina que no li agrada, això és el que em sap greu.
Sí.
I jo em sento afortunat, i molt afortunat, de poder treballar amb el que m'agrada. No? Llavors, l'empresa que vam crear amb el Joan és una empresa que també, si
exacte,
no sentim
què és,
passió...
Què és? Explica'ns, aquesta és... empresa...
No, bueno, i després, si voleu, anem cronològicament, després
sí,
hi arribarem.
Però
vull dir, si no sentim passió per les coses, jo crec que és una de les claus de molta gent, no?, que perd la passió pel dia a dia. És que som uns afortunats de poder gaudir de moltes coses, del moment actual, i d'haver nascut aquí i no haver nascut en un altre país, en una altra zona de conflicte, no?
Totalment.
No, i les coses s'aprenen, i jo també estic d'acord amb això, eh? Vull dir, que les coses s'aprenen amb ofici, fent-les sobre el terreny, no? Vull dir, la formació acadèmica hi ha de ser-hi, no? Però d'alguna manera és teòrica, no?
I més en professions com aquestes.
I més en professions, sí,
clar,
sí. Jo me'n recordo, vull dir, molt ràpid, no? Per exemple, a la Facultat de Comunicació d'aquí de l'Autònoma, esclar, arriben els alumnes a primer amb una passió, i esclar, i se'n donen compte que tot és teòric.
Però això és un problema. Jo m'he trobat amb molta gent que m'ha vingut a mi, estudiants, que parlen, que perquè saben, tu estàs a la professió i et diuen,
exacte,
és que he perdut la passió per culpa d'anar a la universitat. Jo a tothom
així
que em diu, és que vull periodisme, no facis periodisme. Aprèn periodisme i estudia una altra cosa, però no facis periodisme, perquè perdràs la passió. És a dir, un metge sí, que no pots anar provant de fer operatius. I
has de tenir uns coneixements teòrics.
Però la ràdio,
sí,
prova, hi ha milions de ràdios i avui en dia amb els podcasts que pots fer mil proves. No?
És cert.
Doncs va, Carles, que ara busquem un record. Close your eyes, give me your hand. Ara, explica'ns què et diu aquesta cançó.
M'agrada molt aquesta cançó, perquè és la que fèiem servir sempre per acabar el viatge a la nit, en Louis Armstrong, i aquesta era la penúltima, sempre que la penúltima era aquesta, l'última era Louis Armstrong, What a Wonderful World, per aquest missatge optimista, però és que és veritat, no?
Vitalista.
Jo crec que som uns afortunats de viure aquí, i quan s'acabi s'haurà acabat, però mentre estiguem, visquem el màxim de bé possible, i sense fer mal a ningú, treballant, sent responsables, però també divertint-nos, no? I aquesta cançó m'encanta.
I, Carles, tu ets de la bona vida, no? Del bon menjar, m'han dit, també.
Sí, clar, m'agrada molt. Sí, a més, formo part de algunes agrupacions gastronòmiques i m'agrada molt disfrutar del menjar, perquè, de fet, és un dels plaers d'aquesta vida. Té conseqüències, perquè has de cuidar la salut, però, ostres, és un bé de Déu, això.
I és possible juntar dues passions com el futbol i la gastronomia?
Sí, evidentment. Jo vaig fer un programa de ràdio, Catalunya Ràdio, que es deia Que no falti de res, i que justament és el emblema de vida, no? Que no falti de res, no? És aquell moment que dius, ostres, va... Una de les coses que ens agrada el futbol és viatjar i intentar un desplaçament, no? Quan vas un desplaçament a veure el teu equip, prioritzes molt el que depèn de tu, que és on menjaràs.
Important.
El partit no depèn de tu, depèn d'ells, que juguin, i pues marcaran o fallaran, el que sigui, però el que depèn de tu és on vas a jalar, tu. Llavors tu la teva feina l'has feta, els jugadors ja correran, no? I jo crec que això és una de les passions dels que viatgem una miqueta amb el futbol.
O sigui, que has fet tota una ruta gastronòmica seguint els partits, no?
Sí. I amb qui feies aquest programa?
Amb un xef espectacular, que a més a més és un xef que té la virtut de cuinar molt bé i d'explicar-ho meravellosament bé, i això és una de les coses més meravelloses, com és el Jordi Jaques del Molí de l'Escala, que us recomaneu, si un dia esteu per l'Empordà, feu l'esforç, perquè paga la pena d'anar al Molí de l'Escala.
Doncs vinga, Jordi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal? A veure, explica'ns això de fer aquests
àpats. Sort que parla
tu. Estava esperant. Aviam què dirà, tu.
Heu fet àpats.
Jo crec que se l'han sumat, Se l'han sumat. Perquè coses tan maques no me'ls ha dit normalment.
Això no sé que ells no ho has dit.
Unes floretes terribles,
Quines floretes. Escolta, m'imagino els grans àpats, no?, gastronòmics que us haureu fet en Carles i tu.
La veritat és que ja comencem a col·leccionar uns quants i bastant ben parits. Sí, la veritat és que, més enllà de que, a mi personalment, a part de ser el meu ofici, és la meva passió, no?, també anar a menjar por ahí, una de les coses més espectaculars de menjar bé és amb qui ho menges, no?, i compartir-ho, i poder-ho recordar, i veure, sobretot, si has anat a un restaurant i has tornat a anar-hi al cap d'un temps, les evolucions, les conclusions que has tret un, que has tret l'altre, com ho has vist tu, com ho ha vist l'altre, no tothom veiem igual, no tothom rebem les coses o tenim la mateixa percepció a l'hora de menjar. I això, per exemple, amb una persona com en Carles és fantàstic, perquè, bueno, és una persona que la toca, que té molta sensibilitat menjant, i bueno, ja hem començat a viure, hem menjat junts al celler de Can Roca, hem menjat junts al Piquet, i hem començat a tenir àpats ja bastant xulos conjuntament, i la veritat és que... Bueno,
però no tot cal que siguin estrelles, anar al Motel, per exemple, de l'Empordà, hi ha un munt de llocs que sembla, Jordi, que a vegades han de ser ostres, els Michelin. No, hi ha mil restaurants que són meravellosos on val la pena també.
I un plat així...
No tot s'acaba, evidentment, amb els restaurants amb estrella, fins i tot restaurants mitjos, sinó a vegades amb experiències de petits bars, no? Anar en un bar, entrar i que et serveixin una ensaladilla i al·lucinis, no? O anar, jo què sé, en un bar del País Basc i que et facin una croqueta al·lucinant, o un pinxo que sempre més te'n recordes, no? Al final són aquests inputs, no?, aquests petits moments que et van quedar gravant de forma sensorial en el cervell.
És com comunica bé, ja us he dit que explica, i a sobre cuina perfecta.
Voltejats de comunicació, això és la comunicació.
De tot això, el que faig millor és menjar-ho, però de llarg.
I teniu una colla, no?, fins i tot gastronòmica, o com va això? A veure, expliqueu-nos.
Però igual, que els bascos, aquí una
societat. Bueno, es diu Casacas Rojas, que... Sí.
Aviam, per què? Casacas Rojas.
Uf, és una història molt llarga, que no la sabria si dir-la bé o no. Deixem-ho així.
Però,
el cas és que fixa't bé, Carles, dius, tenim una colla. Compte quantes colles tens, puc que en tens una? Tens com 4 o 5 ja.
Bueno, és veritat, sí, clar.
La penya gastronòmica blaugrana ja és una colla, vale? Els Casacas Rojas ja és una colla. Aquells col·legues teus de Sabadell que només feu que anar a menjar.
Divendres anem a disfrutar, per cert. Demà passat anem a disfrutar.
El disfrutar de Barcelona.
Sí, és el meu restaurant preferit.
Hosti, jo hi he anat.
No és en mai?
I sí que hi he anat, al·lucinant, 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 al·lucin
portes ja uns quants, disfrutat.
Sí, sí, jo intento anar dos, tres cops l'any.
I el de cada, i el de cada Cadaqués, el de Cadaqués també.
El Compartir.
Compartir, sí, 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 fantàstic. Sí, sí.
Gran, gran. I quin també més? Perquè ja he comptat tres grups.
Escolta, m'apunto la colla.
Ara amb els meus avis, per exemple, ahir li vaig parlar amb el Jordi, li vaig demanar consell de quin restaurant havíem d'anar a Bilbao, perquè anem un grup que ens reunim un cop a l'any en una ciutat, i cada gent que viu a Edimburg, gent que viu a Madrid i tal, i ens reunim tots allà i diem, vale, tal hora, tal dia, hi ha taula, i cadascú que vingui com pugui, que es quedi per davant o per darrere, però tots quedem. Ho vam fer a Roma, i ara ho fem a Bilbao. Llavors aquest any m'encarrego jo de realitzar-ho això, i després el dia, és el 26 d'abril, a les 10 del vespre, quedem a un restaurant de Bilbao. I qui vulgui, un divendres, qui vulgui, va, depenent de si juga al Barça, doncs algú vindrà dimecres, dijous, divendres, i haurà de tornar aquí perquè juga dissabte. Els que tenen família igual treballen de dilluns a divendres, poden venir dissabte i diumenge, i tal. I és una cosa molt xula.
De haurem de fer la colla de l'alegria de viure.
Exacte, fem la colla de l'alegria de viure i que ens assessori amb els restaurants.
I Jordi, ens han dit que el Carles és molt maniàtic amb les copes de vi. És cert?
Bueno, està bé. Mira, jo crec que en Carles no és maniàtic amb les copes de vi, sinó que en Carles ha tingut la sort de conèixer a través del propi propietari de la casa Riedel la diferència que és disfrutar del vi o tenir l'experiència del vi a través de la copa que pertoca, o fer-ho com ho hem fet durant molts anys, no?, amb una copa, sense haver entrat a reflexionar si aquella varietat et demana més inclinació o més obertura. Llavors, és una realitat, o sigui, no és que fins quan tots passéssiu la Riedel Experience, us passaríeu exactament el mateix, diries, aquest vi em canvia, aquest vi em millora.
Aquesta cara, perdona Jordi, és que estan fent una cara d'incredulitat. Jo amb els meus amics, això que t'ho he explicat, és perquè jo tenia uns amics, jo quan vaig a un restaurant, el primer que miro és la marca de la copa. Totes les copes de vi, o les bones, tenen a sota, a la base, molt dissimuladament, la marca de la copa. Val? Jo anava allà i mirava, i en restaurant, quin vi demanem? Jo mirava la copa i deia, la copa demana el que vulguis o demana aigua, és que m'és igual. I jo era la copa bona, aquí sí que m'hi ficava amb el vi. I se n'enfotien, joder, passa! I al final em vaig cansar, i com diu, vaig trucar al senyor Riedel i vaig dir, escolti'm, munti'm una cata de copes de vi, amb el mateix vi en diferents copes. Van dir, va, van anar allò de dir, però va, no sé què, tal. Van sortir d'allà i ara són pitjors que jo. O sigui, ara en els restaurants i m'envien la foto de, he anat a aquest restaurant, i ja pregunten quina copa hi ha al restaurant per si van a aquest restaurant o un altre. O sigui, un cop han passat això, són pitjors que jo.
No ho havia sentit. Una cata de copes.
Clar, és més desconeixement, que jo entenc la nostra cara, però un cop ho coneixes i entres, és una mala jugada, perquè és que ja no ho pots evitar, ja no pots veure el vi d'una altra manera.
Ens hauràs de fer una cata.
És com si ara ens tornessin a posar de cop i volta una televisió en blanc i negre, amb una mala definició, amb un tamany petit, diríem, escolta'm, no sé, prefereixo no veure-ho.
Sí, sí.
Al final, si aquell... Quan proves i realment, esclar, hòstia, estic disfrutant més el Sirà, li estic veient més aquestes virtuts del vi, dius, per què haig de renunciar-ho, això? No coneixent-ho, no passa res, coneixent-ho, et poden considerar un maniàtic. Sí, sí. Et dones tonteries. Bueno, escolta'm, però vull veure.
Correcte.
No, és així de senzill.
Boníssim. I doncs res, Jordi, a veure quan quedem i venim a veure't al teu restaurant, al Molí de l'Escala.
Feu-me cas, aneu al Molí, val la pena d'estar.
Bueno, no, muntem una colla més, que ens falten colles, i quedem aquí tots amb en Carles.
Això és la Bea, que també vol
venir, no? Aquí producció, la Bea, en Joan, tots diuen que sí. O sigui, mira, ja som sis.
El grup de casaques, fem un grup de casaques.
Que no falti de res, em van fer algun així. Sí. Em sembla que era l'últim que no falti de res, el vam acabar fent així, cuinant amb l'equip mòbil a la cuina i jalant en el restaurant. Vull dir que, com ho veu?
Molt bé. Doncs una abraçada, Jordi, que vagi molt bé.
Gràcies, una abraçada a tots.
Adéu, Jordi.
Adéu, adéu.
L'altra cançó, sí, sí.
L'altra cançó, no? Amb la que acomiadaves també sempre...
Sí, perquè no hem d'oblidar això, que és meravellós, el món, no? És, a vegades és una mica hippie, aquest discurs, o Happy Flower, però és que és veritat, si tenim la sort d'això, mentre es duri, aprofitar-ho, no? No sabem quan s'acabarà, però avui en dia, per desgràcia, hi ha tantes malalties que ens fan canviar les nostres prioritats, doncs escolta, mentre es puguem, aprofitem-ho.
Uh-huh. I per canviar el món, com veus la política d'avui dia? Perquè tu et vas presentar
a Mata
de Pere, sí, que això em va sorprendre molt.
Però política... Pel PAM, no?
Sí,
pel PAM.
Proposta de Mata de Pere, però política sí. Municipal. La política municipal sí. És apassionant, no? Perquè, i a més ara que estem en plenes eleccions o campanya electoral ja del municipalisme, i a mi m'enfada que es barregi amb el procés, etcètera, etcètera. Perquè, escolta'm, Sabadell, per exemple, és molt important saber quina Sabadell volem, no? Avui hem començat les obres al carrer Sant Pere, com volem el centre, el que va passar aquesta setmana desgraciadament amb aquesta violació múltiple. Saps, aquestes coses, això és política municipal, i jo crec que cada cosa està al seu lloc. I Matadepera, que era un poble que necessitava uns canvis, i hi havia un grup de veïns que estaven emprenyats i volíem canviar-ho, vam dir, doncs per canviar les coses ens hi posem i les canviem nosaltres. I per això em vaig presentar, no? I vam governar 4 anys, i llavors jo vaig sortir regidor, però em va venir l'opció d'anar a Madrid i ja vaig haver de deixar-ho. Però la política és hem de bienalitzar un carrer, el carrer Sant Pere aquí a Sabadell. Han de passar cotxes, han de passar piatons. Doncs, totes aquestes decisions a mi em semblen apassionants, perquè a més no hi ha una veritat, has de prendre decisions, perquè potser els comerciants volen una cosa, els veïns en volen una altra, el millor per la ciutat és una altra cosa, i això és meravellós, això és política municipal.
Què vas treure d'aquesta experiència, això? La capacitat de negociar, de veure diferents perspectives...
I que mai més t'has de ficar en política.
Sí, bona conclusió,
perquè,
no?
Perquè Matadepera era un poble convergent, un poble unionista, d'unió, que sempre tenia majoria absoluta, i llavors nosaltres, la gent va fer un vot de càstig, però llavors quan va tornar van tornar tots a votar-los amb ells, i els polítics de veritat, quan veuen gent que no és política que s'hi fica, el que volen és treure'n del mig de les pitjors maneres possibles, perquè tenen el seu, parlo a tots, de tots els partits i de tots els colors, i llavors és dir, molt bé, ja, a vosaltres, els polítics jugueu a ser polítics i jo jugaré a ser ciutadà i a passar-ho bé.
Hi ha la maquinària, el que és la maquinària del partit o l'organització, i llavors hi ha la política del dia a dia, que
perquè ells compten ajuntaments,
no?
Aquest l'hem perdut, i van, és una altra història. Llavors tu dius, jo aquí estic pensant en coses d'això del carrer peatonal, i si hi ha un pal o si hi ha un pessebre, i ells estan pensant en una altra cosa, llavors dius, doncs, escolta'm, ja s'ho faran tu.
I, bueno, i una cosa també important, que em sembla que ara n'hem de parlar, que ens parli de Sant Antoni.
Home, clar, perquè home, no només això... implica a la política, sinó també amb la societat i amb les entitats, no? Amb
sí. Sant Antoni.
Sempre el veiem amb la passada.
Amb la passada.
Sí, a mi m'agrada molt col·laborar amb moltes coses. Sí. Jo estava a la Comissió de Festes de Matadepera, aquí a Sabadell he estat amb moltes coses, i una d'elles, el Quinto, que en vam parlar
home,
un dia aquí.
Home, el Quinto, aquí. I tant.
Exacte.
Quinto.
I la passada de Sant Antoni Abad, també el meu germà viu en Radà, i m'agrada, perquè m'agraden molt els cavalls, i llavors, doncs, també és,
Colla Vella.
Colla Vella, i m'agrada molt i m'ho passo molt bé, i és allò que un dia a l'any almenys tens aquell dia dedicat a la passada.
És que estàvem allà al carrer i el vam trobar allà a la Sant Fèlix, a la Benedicció dels Pans,
sí.
Que es fa allà a Sant Fèlix, i a la Colla Nova, i després cap a l'Urpí.
Correcte, és a l'Urpí.
Cap a l'Urpí fer el vermut.
Sí. Clar, i a l'Urpí havies fet, com deies, de lloro,
de lloro.
No? Molts anys?
Sí, molts anys, sí, des de... també em faig molt jove, als 14 anys o així, una cosa així. I llavors ja m'he jubilat, ara ja vaig a Can Capablanca, vaig ajudant allà una mica, on puc, i per passar-m'ho bé, no? Perquè l'Urpí s'ha tingut una mena de compromís, perquè són moltes sessions, i llavors doncs ja deixem pas també els més joves que ho facin. I prefereixo anar a jugar a vegades que anar a cantar.
I piques alguna? En treus alguna?
No,
o
això mai, això mai. Això ja se sap que no, que els lloros són molt dolents.
La parella d'ànecs.
Exacte, el 22, sí.
I també, doncs mira, el teu soci, el Joan Martín,
sí,
de Marficom, exacte, ens ha dit que t'encanta aquesta cançó. Prepara't. No ploris, no ploris.
És horrible. No jo, ploris. Jo,
què és el que et passa amb el reggaeton? A veure...
No, però escolteu una cosa. Abans ha sonat música i ara sona soroll, no? Jo crec que ja la diferència és òbvia. I està bé que hi hagi...
Contundent, Contundent.
No,
és contundent.
Veritat. És a dir... Avui en dia, jo entenc, que el jovent només pensi en... Si treu això, bé, ja, sisplau. Això, home, ja...
Això és un martiri, home, és un martiri, és un martiri.
Que això ho escoltava la meva mare, però escoltava la meva mare, no li facis això. Però hi ha d'haver música, jo entenc, hi ha d'haver música per cada context. Si tu estàs de festa i et posen això, doncs mira, tires cap allà, pots un glob al cubata i tires endavant. Però a la resta dels moments del dia, no volem soroll a la nostra vida.
Com les copes, no? Això hi ha d'haver nivell,
clar,
no? Un mínim nivell.
I llavors aquest, el Joan que dius tu, aquest se n'en fot i diu que només escolto música de morts, però és que segurament perquè la música d'abans no és la música d'ara. Jo he tingut la sort de tenir una cultura musical que segurament ell no ha tingut, pobret. I...
Joan, bon dia, per al·lusions.
Bon dia, bé.
Però... Ai, estàs aquí, no?
Sí, ha caigut del cel, ha caigut.
La màgia de la ràdio, sí.
Ah, mira.
Però és veritat, escoltes música antiga, no passa res.
No,
aquests 40 anyets, està bé.
Està bé, està bé. Jo ja hem discutit molt sobre això, Joan. No, no fem ara la discussió.
Bueno, ara més que antiga, vintage, no?
Sí.
Diem, música vintage.
Com tot torna, li salva.
No, això és veritat. Jo, ara, tu saps, més a més, tu m'has regalat el meu aniversari uns vinils, farem, ara he tornat això d'un tocadiscos, aquests, i hosti, és meravellós, jo m'ho passo molt bé. I jo entenc que tu escoltis la teva música, amb els teus, jo escoltaré la meva, no ens brallarem.
I llavors com ho feu? Perquè, clar, tots dos treballeu, sou socis d'aquesta empresa, suposo que la batalla, no?, a l'hora de posar la música, bueno, Spotify, si vas... com ho feu?
No, perquè ell no ve mai, llavors, com que estic jo, ostres, amb la resta de treballadors...
No, és veritat, no és veritat.
Exacte. Cada dia, cada setmana aquí, treballant...
El Joan, cada dimecres, tots els dimecres, i ens posa el dia a les xarxes, o sigui, ara després de la pausa, ens explicarà coses sobre els podcasts, però...
És el líder més fort, el primer que arriba, posa el primer, que hi ha un moment de silenci,
posa la música.
Sí, sí, des de l'ordinador va posant la música.
I si no, els cascos. Els posem els cascos i fora.
Exacte, però sí, sí.
I com és, en Carles, com a soci?
Com a soci? Bé, no miris així.
Ara que no ens escolta, va.
No, no. Molt bé, molt bé. El que passa que té les seves idees. Ell té les seves idees i va...
A la seva.
I va a fer-les perquè vol les coses molt ben fetes, que això pot anar molt bé, mm-hmm. però a vegades ens trobem. Mm-hmm. Però molt bé, no, en sèrio. La veritat, com a soci, perfecte. Més que res perquè és molt leial i perquè realment sabem discutir, que és una cosa molt important per ser socis, mm-hmm. perquè discutim amb...
Sí, abans parlant de la passió, no? Jo crec que també la nostra feina és important trobar algú... Escolta, ell i jo... a l'hora de prendre decisions discutim moltíssim.
Molt.
I el que fem és portar-ho a la màxima exposició de que un defensi una idea i l'altre l'altra, però discutir, que a vegades algú que un tercer ens mira diu, però tio, esteu emprenyats, no. I llavors també és la llei del més fort. El que ja no pot més i dius, doncs et cedeixo i ja està, i el que aguanta és que aquella idea és molt bona perquè l'has defensat a mort.
Resistència, no? Allà resistint.
Exacte, i això és perquè llavors quan davant del client tu vas a defensar aquella opció, com que l'hem defensat tant i un i l'altre ha discutit, llavors evidentment els dos anem a una. Però abans hi ha hagut aquest treball, que si hi ha aquesta confiança que ens podem dir de tot i discutir per defensar aquella idea amb tota la passió del món, però llavors al final un dels dos ha de cedir perquè és obvi, dius, va, perfecte, doncs i llavors ja t'ho retrauré, no pateixis si això va malament, però això és meravellós.
I com us vau conèixer i com va ser que va començar aquesta idea, no?
La pregunta...
I d'apostar per les xarxes socials, sí. Perquè hem parlat molt dels mitjans i evidentment avui dia jo crec que són fonamentals,
sí, bàsic,
no? Per comunicar.
La primera pregunta és de difícil resposta, la segona és més fàcil. Com ens hem conèixer és una cosa que no sabem.
No ho sabem. No, no,
mira que tens molta memòria, te'n recordaves dels resultats dels partits del Sabadell.
Però no sé, hi ha una època allà que no entenc...
Obscura.
És que no entenem per què ens vam conèixer.
Sí, tenim amics comuns i creiem que és a través d'això, algun dia, no sé.
Però tampoc tenim l'imatge amb aquests amics comuns presentant-nos. No quadra.
I ningú ens ha ajudat.
No,
exacte. Ningú ens ha dit, us vaig presentar jo, no sé. No, és una cosa que no sabem gaire bé, però bueno.
És igual, ens coneixem,
ja està. És que
el
Sant Martín no és real, és virtual.
Sí, exacte. No, una realitat virtual,
sí,
no?
És un avatar.
Era
una...
Ho tenim allà, sí. Però veja, això és igual. I l'altre sí que és que fa 6 anys, a l'estiu, sí, farà 6 anys, un dia pujant a Figueres, aniversari d'un amic, els dos amb el cotxe, i jo encara vivia a Madrid, i ell deia, ostres, que mi cosina té una empresa que ha contractat això de les xarxes, quan fa 6 anys no era el que era ara, encara està una mica allò, hosti, li porten fatal i no sé què, i ell diu, és que s'hauria de fer així, jo pensava, clar, s'hauria de fer així, tal, tal, i em diu, ostres, si ho tenim tan clar, per què no ho fem? I vam dir, doncs comencem a fer-ho.
Dit i fet.
Doncs fet.
I així vam començar.
Sí, exacte. Va ser així, en un cotxe i quasi mig en broma, mig en sèrio.
Sí, sí, vam dir, doncs comencem.
Sí, sí,
comencem. Allò amb la teva cosina, que és un client de confiança, i a partir d'aquí, doncs pa, i fins avui.
I des de llavors,
sí,
l'empresa de comunicació.
I ara, si el seguiu a les xarxes, doncs, per exemple, al Joan li ensenya al Carles com fer una infusió, per exemple, coses així molt bàsiques.
Sí,
ell t'ensenya,
sí,
doncs, en quina copa has de beure el vi, no?
Sí, jo sóc bastant desastre amb algunes coses bàsiques, com aquest, Joan sap, jo sóc molt desastre. Bueno. Jo no entero de res, d'aquestes coses de l'actualitat, pensa del cor o coses d'aquestes, programes de tele, tot això estic super desconnectat.
Per això no t'agrada la música actual, perquè no t'enteres, no escoltes, no la pots escoltar, no passa res.
És que dir-li música a l'actual...
Per això feu bon equip, no? Bon tàndem, perquè us complementeu.
Totalment diferents, això és veritat.
Som molt diferents, sí, sí, però jo amb l'humor, a vegades em diu, mira això que bo, i no fa gràcia, tio. I jo faig una cosa que em fa gràcia i ell tampoc, i és que no coincidim amb aquestes coses, però amb lo important, jo crec que amb l'estructura sí que és important, no? Els valors sí que són importants.
Bueno, és una dialèctica, no?, entre els oposats, es va fent, no?
I el respecte, al final, sempre hi ha el respecte.
I l'admiració.
Sí, exacte.
Jo crec que és un crac, és un tio que viu les xarxes, és dir, tot allò, no, jo crec que el senyor Zuckerberg encara no ho sap, i ell ja ho sap.
Tu també ets molt bo, Carles.
Ah, quines floretes,
Bonito.
A mi em fa molta enveja, sí, perquè després, sempre que venen doncs, a fer la secció, que avui la farem ara després del butlletí, després se'n van a fer el vermut,
mira,
i...
Sí, hi ha tradicions que no
és bon veure i bon vi. viure.
Abans que dèiem el bon viure, nosaltres treballem molt i et dic que jo tinc un punt d'estressat per la meva doble vida a vegades, de demà tinc una reunió a les 9 del matí i avui el Barça m'ha dit que acabaré tard.
Ostres!
I, clar, hi ha una mena d'allò, però hi ha algunes coses que sempre hem intentat de dir, per exemple, el dimecres, després de la reunió, a la una quedem i fem una cervesa i un vermut, perquè són aquelles coses de relax, que és que si no poses un punt de pausa, no passa res perquè una hora al món puguis parar. Jo crec que és important a vegades no perdre els nostres oasis que ens permeten llavors seguir agafant energia, no? Allò com
un moment de
church pivots. Els petits plaers
de la vida.
Doncs amb això ens quedem, perquè se'ns acaba el temps,
pues acaba
i ens ha d'encomanar l'alegria de viure.
Exacte, i ens ha de dir molt ràpid el d'avui, que passarà amb el partit d'avui, ja que el tenim aquí la...
No, ostres, no ho sé, jo firmo el 0-0, mira què et dic.
0-0.
Sí, firmo el 0-0. Tinc allò que... un partit avui que sigui molt calmat. La tornada s'ho jugui tot el Barça, ara una cosa molt calmadeta.
Doncs després d'aquestes prediccions, d'aquí ens encomanes l'alegria de viure.
D'aquí us encomano l'alegria de viure.
De qui ens proposes, va.
Sí, aviam.
Jo primer us vull agrair moltes gràcies d'haver-me convidat, perquè em fa molta il·lusió venir a la ràdio de Sabadell i que, no només a mi, sinó a la secció que esteu fent, de descobrir molta gent d'aquí a Sabadell, molta gent que ha fet moltes coses per Sabadell i que és una cosa molt important, no? que faci aquest servei també a la ràdio i que la Veda també ho faci. I l'alegria de viure, ostres, és que és
complicat. T'han posat
sí,
aquí
sí,
allò.
No m'ho havia preparat, és que soc simplet perquè no m'ho havia preparat.
T'hemos puesto en un aprieto.
Pots recomanar un parell, eh? Si dius allò, ai.
De dues persones.
Vinga,
prenem nota.
Una és la meva mare, però això és perquè és el que he viscut a casa. I clar, pensa, abans he dit que era el petit de quatre germans, tot nois, més el meu pare que treballava tot el dia viatjant amb el Sabadell a tot arreu i tal. I ella sola, una força que encara la té a la seva edat. Aquest estiu em vaig a Edimburg, em va venir a veure amb les amigues, vull dir, és aquella gent que té una energia que no para mai de fer coses i dius, ostres, jo també ho vull això, no? Per tant, aquesta alegria, aquesta energia és meravellosa. I després l'hem sentit avui i és el Toni Padilla. El Toni, que és el meu millor amic, però és que és una persona que és... a part de ser grandíssim periodista, la passió amb què també viu totes les coses, amb què li agrada viatjar, amb què no deixa... És a dir, és un tio que treballa 26 hores al dia i la que no treballa, la viatja, l'aprofita i fa coses. I estar al seu costat t'omple també d'energia, no? Jo crec que abans deies, la gent passional, ja, però si et rodeixes de gent que també et recarrega piles, això és meravellós.
Es va encomanant, no? La mare com se diu?
Rosa Maria, la Rosa Maria castellana, sí.
Doncs
una rosa.
Oh, sí.
Doncs la Rosa ja. Toni seran els propers convidats. Moltíssimes gràcies, Carles. No marxis, que farem postureig ara amb les xarxes socials. I doncs a tu sí, Josep, fins la propera setmana.
Gràcies, fins la propera.
Que per cert, serà el Dia Mundial de la Ràdio i farem programa especial.
Home, fantàstic.
Sí, que serà una alegria de viure molt i molt especial també.
Esperarem. I take without hesitation all of the glamour.